Camins.
Atenció, perquè la banda de Camins, fent ús dels nostres contactes, sempre sucosos, hem tingut accés al moment en què Pere Aragonès ha saludat Macron i Pedro Sánchez a la ultracomentada cimera d'aquest matí. Aquestes han estat les paraules exactes a què Camins ha tingut accés. Això ha estat just en el moment de la salutació i quan ja se separaven, ja marxaven Pedro Sánchez i Macron, encara els ha dedicat aquestes altres paraules.
Solamente puedo decir gracias por venir.
Puntazo de Camins per tenir accés a aquestes declaracions en exclusiva, el Pulitzer més a prop i bé, la política catalana una mica de vedet del paral·lelo. Bona vesprada, aquest dijous 19 de gener del 2023. Ens estem ara aquí a la ràdio nocturna de la casa, dia 1 després de la nostra habitual sessió d'angelologia miretiana al Camins. El gran Àngel Miret ens ajuda a reflexionar, a conèixer aquestes històries que sempre són una mica diferents, notícies que no són notícia, però deurien ser notícia. Són notícia! Amb Àngel Miret, sempre és un gust la seva visita i la seva estona de reflexió. I dia 1 després també de Alberto Gómez. La secció que acarona l'ànima. Que ens revoluciona la pell i ens transporta a moments passats i desitjos ocults, literatura i sensualitat en l'espai més diferent i més intens. Si voleu recuperar... Podem tornar a la sintonia habitual, Paula, que això ja no serà tan sensual. Si voleu recuperar els nostres dimecres i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tots als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza. Era ser una mujer a un ordenador pegada. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial, un veritable àlbum de fotos i una pàgina web, radioestel.cat. I us recordem, de debò, tasteu nou canal 24 hores de la casa. Música, música, música i més música, més Estel. Ho teniu a l'aplicació també al web, tasteu-lo, que us agradarà. I tenim un canal de YouTube que van apareixent vídeos allà més llargs de l'habitual. Avui dijous ens posem de gala per rebre la visita, la rialla de la casa, el gran, el grandíssim Salvador Aragonès, que torna a la càrrega per portar-nos totes les novetats del món de la vil pecúnia. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies tractarem un tema que a la banda de Camins ens ha cridat molt l'atenció. Posarem el focus en el món de la publicitat i concretament en un parell de fenòmens virals que s'estan donant. Aquest en el que les marques es pugen a la viralitat, com ha passat amb Casio, com ha passat amb Twingo, com ha passat també amb la frase de Leo Messi de què miras bobo, que han sortit molts productes amb aquesta frase. Doncs xerrarem amb el professor de comunicació de la UOC, el Lluís Pastor, que ens ajudarà a entendre què està passant en aquest món de la publicitat, que sempre és molt interessant. Notícies, publicitat, però des d'un punt de vista d'entrevista, Salvatore i la seva economia, i el Barça, que el tenim en joc ja, estem aquí atents també al que passa a Ceuta. Des d'ara i fins les 9, Capdevila, Moreno i servidora, us fem la vesprada.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
La publicitat, un món apassionant. La capacitat d'atraure, de seduir, la creativitat, la manca de temps i les seves múltiples variants. Avui ens interessa, per les darreres tendències, aquest món, la velocitat i la viralitat.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Avui volem explorar, seguint el ja coneguts per tots, el nostre habitual instint curiós de la banda de Camins, un dels fenòmens més curiosos que s'estan donant a les tendències publicitàries, tot barrejat també amb la força de les xarxes socials que ens prenen a tots una mica en el moment actual. Hi ha dos moments que ens han cridat l'atenció, ho situo. Mundial de Qatar, partit Argentina contra Països Baixos, acaba el partit i en una de les entrevistes post-match, Leo Messi increpa algun jugador de la selecció taronja amb el llarg i conegut que mira Bobo, no? Al cap d'unes hores ja es poden adquirir samarretes, tasses, gorres i 1000 articles de merchandising amb aquest lema. Que mira Bobo, anda pa allà, Bobo. Per altra banda, Shakira publica el seu arxicomentat tema amb Bizarrap, on anomena diverses marques de cotxes i de rellotges, per exemple, i aquestes mateixes marques i moltes altres pugen al carro de la cançó i comencen a llançar missatges que fan referència a la cançó i la seva lletra mitjançant les xarxes socials. El resultat és molta viralitat, molta visibilitat i una cosa que passa gràcies, com dèiem, a les xarxes socials i que fa anys era impensable. Per analitzar una mica el que passa amb la comunicació publicitària avui en dia, ja ens acompanya Lluís Pastor. Ell és professor de comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. Ja el podem saludar. Lluís Pastor, bona vesprada.
Què tal? Com estàs, Rafa? Com va?
Bueno, encantat de poder saludar-te, de xerrar uns minuts amb un expert com tu, perquè la veritat és que la comunicació és apassionant, la comunicació publicitària també ho és. A mi sempre m'ha cridat molt l'atenció i estan passant coses que realment doncs, crec que són noves tendències i val la pena parar-se a pensar-les una mica. A veure, Lluís, ara estava descrivint, no?, aquests dos fenòmens que volem analitzar una mica amb tu. Comencem, si em sembla, pel segon. El nom tècnic, el que ha passat amb la Shakira i les marques i tal, si no estic equivocat, perquè ho he buscat a internet, evidentment, és Real Time Marketing. És això, més o menys?
Sí, és el que en altres sectors productius, diguem, es van inventar els japonesos fa uns 30 anys, es diu la producció just in time, és a dir, produeixes allò que cal en cada moment i no tens stops. Doncs el mateix s'està produint amb el fenomen de la comunicació, o el fenomen, diguem, de la comunicació a través de xarxes, aplicat a la venda, clar, de serveis i de productes, i es parla del màrqueting en temps real. El real-time marketing vol dir la reacció immediata davant d'allò que succeeix a l'entorn per tal de potenciar el teu producte o el teu servei.
Diries que actualment té més impacte això, el real-time marketing, que les campanyes de tota la vida?
Bueno, jo crec que, mira, en la comunicació, i això és l'apassionant de la comunicació, que sí, la comunicació és l'argamassa que uneix a les persones, no hi ha res que anuli a cap cosa anterior. És a dir, la comunicació és com capes geològiques on es van acumulant en cada època i en cada ús doncs, coses diferents. No? Llavors, bueno, aquest real-time marketing conviu amb les campanyes tradicionals, igual que en molts casos conviu aquest succeir que no sap ben bé com serà el dia de demà en aquest entorn que s'anomena un entorn ambigu i volàtil i tal, amb plans a llarg termini. És a dir, que les coses no anulen una a les altres, sinó que es van combinant.
Interessant. Mira, podem escoltar el moment que tothom tenim al cap, perquè jo crec que un fenomen com aquest, com a mínim aquí a Espanya, a Catalunya, no sé si s'havia donat amb tantíssima viralitat, és el fragment de la cançó de Shakira en què fa referència a marques concretes. És aquest.
Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también, fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres...
I podem escoltar també perquè el propi Gerard Piqué, que saps que està doncs, en aquest afer, no?, en aquest afer que s'ha convertit del privat a lo públic i a lo publicitari, doncs reaccionava en els seus streamings amb els seus companys de la Kings League d'aquesta manera.
Faltan dos, hostia, por cierto, faltan dos minutos, ya que lo veo, anuncio que la Kings League, un gran anuncio, Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio.
Clar, la marca de rellotges Casio, de totíssima la vida, que m'acabo d'inventar també aquest terme, jo he tingut Casios, no?, la meva família, Casios ha tingut tothom. Era dijous passat, trending topic, per darrere de Shakira i per davant de Twingo, Rolex, Ferrari o Clara, en aquest cas. Una setmana després han guanyat 108.000 seguidors. Han passat de 71.000, estem parlant de Twitter en aquest cas, a 179.000. Quant hagués costat una campanya així?
Una fortuna. Hauria costat una fortuna. I aquí hi ha moltes coses, Rafa, de la que estàs explicant ara. Intentem, si vols, allò que diuen, si els problemes gruixuts els hem de tallar a trossos.
Vinga, va.
La primera d'elles... fixa't com valorem l'èxit, perquè fins ara no s'ha demostrat que s'hagin venut més Casios ni més Twingos, menys enllà del Casio que regala, diu el Piqué, i del Twingo que es va comprar o li van deixar per anar a la reunió del dia següent.
Sí.
Tampoc sabem si, perquè al final les campanyes publicitàries l'objectiu que tenen és vendre més productes o serveis. I fixa't que vivim en un món on ens conformem en valorar l'èxit pel volum de persones que et segueixen o de likes que et donen, que són, no ens enganyem, uns elements absolutament volàtils, perquè el nombre dels teus amics no són els que et segueixen a les xarxes i el molt que agrades al món no són els likes que et donen. Però aquest és un element interessantíssim. Com ens hem acostumat a valorar les coses sobre més l'aparença que la realitat? Els likes que tens sobre les vendes que tens. Els senyors de Casio i de Renault segurament els aniran millor les campanyes que en altres moments, però hauríem de veure d'aquí unes setmanes si realment expliquen que han augmentat les vendes. Aquesta és una cosa interessantíssima que jo crec que val la pena també posar sobre la taula per no perdre la vertical.
Sí.
Després, cosetes que passen. De dir, és una societat que viu amb tanta pressa, vivim al límit del temps i de tot, que, fixa't, hem construït campanyes a partir de la immediatesa. És a dir, ja no tenim que pensar com arribem al nostre públic, sinó una referència amb una cançó d'una persona coneguda fa que nosaltres construïm, nosaltres o altres, perquè la primera campanya de Casio que es va fer després de la cançó era d'un perfil fake, no era ben bé de Casio, és a dir, algú que es feia passar i seguia la cunyeta en tot això. Què vol dir això? Que som una societat que viu amb un ritme superaccelerat, absolutament accelerat, i és interessantíssim veure que efectivament les campanyes viuen sobre això que hem anomenat el real-time marketing, però bàsicament vivim al minut. Això d'aquí 3 mesos està oblidat.
Per suposat, jo d'això estic convençut. És curiosíssim perquè la cançó menysprea Casio.
Clar, clar, clar. És que fixa't que... Bueno, menysprea Casio, menysprea Casio des de... És que això també és molt interessant, això que acabes de posar sobre la taula. Menysprea Casio des del punt de vista d'una de les dues persones que s'estan barallant en públic. I això et permet a tu posar-te en un bando o en un altre.
Uh-huh.
És a dir, menysprea Casio si tu creus que estàs en el bando de del que viu i pensa i opina Shakira, hòstia, doncs ell és un Ferrari, l'altre és una Casio, i dius, bueno, àpora. Però si estàs en un bando intermig, neutre, o a l'altre costat, ostres, tu, doncs aquesta és una mica una sobrada i tal, i ella creu que és un Ferrari, que macos que són els Casios, que a més tothom ha tingut Casios i, en canvi, quasi ningú té Ferraris, amb la qual cosa aquí...
És molt fàcil situar-se amb el Casio, realment, que és el que hem tingut tothom.
Claro, 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 claro. És a dir, t'estan criticant, però t'estan criticant d'una manera que d'una manera natural hi haurà molta gent que es posarà al costat del Casio, i d'una manera natural es posarà al costat del Twingo, no només per l'experiència que tenim tots nosaltres de gent normal tirant a humil, sinó perquè realment, tal com està plantejat a la cançó, et poses del costat del dèbil. També, i això és una part de la narració que és interessant. Fixa't que estem parlant del fenomen Casio i Twingo i estem parlant del fenomen Rolex-Ferrari. Val? És a dir, que tothom sembla que s'ha posat al costat de les marques, diguem, entre cometes, perdedores des d'un punt de vista de la piràmide de les marques més premium o menys, més normal.
És molt interessant. És molt interessant les teves reflexions. Dona gust escoltar-te, Lluís. Ens estàs ajudant a fer una mirada una mica més enllà del que tothom poden reflexionar interiorment de manera senzilla. Per això t'hem trucat. I dona gust escoltar-te, Lluís. T'he de robar encara uns minuts, però hem de fer una pausa per publicitat, si et sembla. Si ens esperes, després encara tinc algunes preguntes més i t'haurem el tema també del que mira Bobo i d'aquest fenomen del màrqueting instantani que també és interessant. Et sembla?
Perfecte. Molt bé. No, no em diràs ara que has aconseguit la publicitat de Casio i de Renault Twingo.
No, no, de moment no, tot i que ja ens agradaria. Ens agradaria moltíssim.
Molt bé.
Bé, seguim encara uns minuts amb Lluís Pastor, però ara un moment de publicitat molt ràpid i tornem.
Reloj mando a distancia Casio. Casio oficial. Relojes únicos. Radio Astel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Fogons. Un tomàquet de rodanxes, estendre-les per sobre el pa i ja, juntament amb el tomàquet ratllat que està per sobre, afegir aquestes rodanxes de tomàquet i afegir-hi tomàquets cherries.
No!
Amb Rafa Sanahuja.
Mira, si t'agrada el tomàquet, endinya't aquesta torrada amb molt de tomàquet per sobre. Però no me'l venguis com el pa amb tomàquet català, perquè no ho és.
I altres persones que expliquen coses.
Perdón que te salpique.
Lluís Pastor, comunicador, professor de comunicació de la UOC, ens està acompanyant en aquesta vespre d'aquí a Ràdio Estel per analitzar aquest fenomen del real time marketing, aquest marketing, aquesta publicitat que s'enganxa, no?, als fenòmens virals, i ens està ajudant a entendre molt millor què ha passat. Escolta, Lluís, segueixes ahí, eh?
Digues, sí, clar.
Sí, molt bé. Escolta, tenia més preguntes, perquè de tots els mitjans... perquè, clar, aquestes campanyes van, sobretot, per les xarxes socials. Hi ha moltes xarxes socials. Jo sóc tuitaire, jo segueixo tot per Twitter i no tinc res més. Però hi ha alguna xarxa social que sigui més potent en aquestes històries, que tingui més força, Instagram, TikTok, no ho sé. Això tu ho tens controlat?
Sí, bueno, de fet, hi ha companys meus que són molt més experts en xarxes socials que jo. Jo sempre dic que sóc un metge d'atenció general i ells són més específics. Però el que sí que és cert és que, així com el Twitter és una xarxa, diguem, d'idees, i també es parla d'una xarxa d'odis, perquè al final es fan bandos,
sí,
les marques tendeixen a estar en altres entorns menys punyents, menys crítics.
Uh-huh.
Per exemple, Instagram seria un entorn natural per aparèixer amb fotografies maques de la teva marca, i fins i tot, doncs ara que hi ha la bomba dels microvídeos a TikTok,
sí,
doncs també es pot aprofitar per fer com microanuncis, sempre vinculats amb alguna qüestió d'actualitat que pugui ser d'interès per la gent, per promocionar la teva marca. És a dir que les marques de Twitter com tu no estarien, perquè és un entorn de lluita ideològica d'alguna manera, no?
Sí, molt interessant. Escolta, d'altra banda, penso en les persones que van darrere d'aquestes campanyes, no? Els missatges tipus real time marketing, la figura del community manager, que també està evolucionant molt, imagino, perquè jo, quan va començar aquesta figura del community manager, que cada institució o marca o empresa té el seu community manager o grup de persones que porten aquesta publicitat en xarxes, sempre la percebia molt seriosa, no?, molt institucional. I ara hi ha alguns que són molt bojos, molt, molt cachondos, podríem dir, que entren de seguida a fer comentaris irreverents o bromes, etc. És aquesta la tendència actual?
Mira, Rafa, això és interessantíssim, perquè això és una tendència de tots els mitjans. És a dir, quan s'inventa la televisió, quan arriba la televisió a Espanya, als anys 50, totes les emissions eren serioses. N'hi havia fins i tot cors i danses, i reproduïen la Jota Aragonesa,
sí,
la sardana catalana i tal, coses que ara diries, mare de Déu, quina castanya. Però en el seu moment, diguem, els mitjans, quan entra un nou mitjà a superposar-se en els altres, que, com dèiem abans, mai s'eliminen del tot,
sí,
sempre ens ho prenem molt en sèrio, sempre ens ho prenem d'una manera molt seriosa. És amb l'ús d'aquest mitjà que comencen a haver-hi aquests elements més disruptius, més paròdics, més d'entreteniment.
Uh-huh.
La televisió d'avui és radicalment d'entreteniment. Si mires 3 dècades enrere, n'hi havia un empat entre programes informatius i d'entreteniment, i avui pràcticament no hi ha programes informatius. A les xarxes passa una mica el mateix. És a dir, al principi, les xarxes amb ús corporatiu se les prenen d'una manera més seriosa, i ara se n'han adonat que la gent està farta de missatges més descriptius i seriosos, i entra la lògica de l'entreteniment, amb la qual també vehicules a través de l'entreteniment els missatges de la teva marca, i per això apareixen aquestes coses. A mi que em sembla interessantíssim, vinculat a la pregunta inicial també,
sí,
d'això de que dèiem del màrqueting en temps real, és que les campanyes, ens estem acostumant, però no només les campanyes de marques, que també, però tu que ets un tuitaire, les campanyes d'idees,
sí,
en lloc de basar-se en plans llargs, en textos llargs i en reflexions profundes, ens estem sentint còmodes amb petites frases enginyoses de 10 paraules. És a dir, uh-huh, si la frase té gràcia i té enginy i és curta, seràs absolutament viralitzat. En canvi, fas la mateixa reflexió amb un text de 2 pàgines i no et llegeix ningú. És a dir, la nostra societat, a més de ser aquesta societat de la pressa que comentàvem abans, és una societat de microunitats informatives, i vivim a còpia de microunitats informatives. Això explica la viralitat d'una cançó, que una cançó és una cosa absolutament fàcil d'entendre, o la viralitat de les respostes amb una sola frase que fan aquestes marques o que fan persones jugant a partir d'aquest joc, diguem, d'enfrontament entre Shakira i el Piqué.
És interessantíssim com canvien les tendències i com de manera natural gairebé, no? El món de la publicitat crea tendències i onades cap a un costat i cap a l'altre, tot barrejat amb les xarxes socials. D'altra banda, abans d'acabar, Lluís, que se'ns escapa el temps aquí a la ràdio de manera doncs, que ni ens adonem, sobretot quan és tan interessant com el que ens expliques tu. Tenim allò que comentàvem al principi, aquelles persones que tenen aquests reflexos absoluts. Per exemple, recordem el que va passar en el Mundial amb Leo Messi amb aquestes paraules.
Mira, bobo, que mira, bobo. Anda a baixar, bobo. Anda a baixar.
Clar, ja veus tu quina tonteria més absoluta, una frase espontània de Leo Messi. Doncs a les poques hores ja podies trobar pàgines web, sobretot merchandising web, Amazon, diferents pàgines, en què ja trobaves samarretes, gorres, diferents productes en què tenien estampada aquesta frase. Clar, aquí hi ha uns reflexos, ja no està en publicitat, però és més aprofitar aquesta pressa que tenim tots que ens deies al principi.
Sí, i la intervenció que acabes de fer ara, posant aquest exemple, és perfecta del que acabem de dir. Perquè fixa't, acabàvem de dir que, diguem, ara ens sentim molt més còmodes reproduint i escoltant frases curtes, petits lemes, i vivim una mica a còpia de lema. Fins i tot hi ha polítics que viuen a còpia de tuit i de lema. Vivim a còpia de frases curtes, i això fa que haguem desenvolupat, et diria quasi, una especial sensibilitat per detectar una frase curta que pot ser molt potent, que potser fa 20, 30, 40 anys ja hauria passat inadvertida, si la gent hauria fet broma al carrer, però no més. Ara, com que estem molt acostumats a aquestes frases curtes, a la que detectem una frase que pot ser molt potent i molt viral, de cop i volta en tot el món hi ha gent que es comença a activar i la comencen no només a reproduir, sinó, com deies tu, a fer samarretes, a fer marques de vins, a fer tot tipus de coses, sí, que ja estan aprofitant aquesta frase. És com si ens haguéssim despertat una nova antena que no teníem abans, que és aquesta antena de detectar un lema amb una frase curta dita per algú.
Lluís Cortés, moltes gràcies per estar amb nosaltres a Ràdio Estel, ens ha agradat molt. I mira, quan tinguem temes de publicitat, si tu ens dones permís, et trucarem, perquè és fantàstic poder escoltar-te i ens ajudarà a entendre molt millor tots aquests fenòmens que, com a espectadors, també són molt interessants i molt curiosos. Lluís, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Professor de Comunicació en la UOC, en la Universitat Oberta de Catalunya, ens ha parlat de com les marques pugen al terreny de la viralitat i totes aquestes històries. Ara, una pausa. Y de seguida, Salvador is in the house.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar.
¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Radio Estel.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 67-69 de Barcelona o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Doncs escolta, mis salutacions a tu i la Paula.
El magazín del vespre...
Paula, què fa? Què fa la Paula aquí?
Fa de servei tècnic, no?
Molt bé. Servei tècnic, balai.
A Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Set minuts, gairebé set minuts que passen de dos quarts de nou. Això és Camins, la ràdio nocturna de la casa. I ara arriba el moment d'Economia en Valors, una secció impulsada, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Un dijous més estem contents perquè ens visita una persona molt diplomàtica, Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Bona vesprada i gràcies.
Com ha anat la trobada amb Macron i Sánchez, Salvador? Has estat, no? Has estat allà?
Sí, bueno, no, dins la reunió,
Però no eres tu. Ah, jo escolta, el que estava en aragonès...
No.
Salvador, apropa't al micro, si no, no t'escoltem.
Ha estat el Macron.
Ha estat el Macron, però...
I estava el Sánchez. I una estona també el president de Catalunya.
Ah, però que no eres tu. Ah, clar, jo he escoltat un Salvador i serà Salvador Aragonès. Era el Pere Aragonès. Val, perfecte. Bueno, siguis benvingut, Salvador, siguis benvingut.
Doncs moltes gràcies i espero que tots tinguem també tota la benvinguda a tots els nostres oients i a tots els nostres col·laboradors.
Molt bé. I a Ferran i la Paula no els saludes, que també ens agrada
molt. Ah, sí, la Paula, i tant. Però no l'has saludat tu abans, no?
No, jo no la
saludo. No, jo la saludo com el Ferran, eh?
Jo li tinc retirada la paraula a la Paula, no li dic res.
Cap de producció.
Molt bé.
I tu has dit la de la generació Z, no? No.
Generació Z, com Mazinger Z. Ara, aquesta és la Paula. Generació Z. Bueno, escolta, Salvador, ara tenim una entrevista. A qui entrevistem avui?
Doncs avui tenim a una de les persones que més coneix a fons l'agricultura i la ramaderia i que ens explica per què els preus de l'agricultura, especialment la fruita i les verdures, han pujat tant, igual que la carn. Amb nosaltres està Carles Vicente, responsable d'organització, acció sindical i comunicació de l'Unió de Pagesos.
Doncs ja el podem saludar aquí en aquest espai, en el nostre espai Economia en Valor, al Camins, a Ràdio Estel. Carles Vicente, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
I gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a la ràdio. Vinga, comencem per feina. La gent del carrer, els oients que ens escolten també, estan preocupats per l'augment de preus, per exemple, de la fruita, la verdura, de l'oli, ens ho deia ara el Salvador Aragonès. Qui és el culpable, si és que n'hi ha culpables, d'aquesta pujada de preus, Carles?
Bé, abans d'assenyalar ningú, el que hauríem de fer... M'agradaria ficar en context la pujada de costos de producció que vim patint des de ja abans de la guerra d'Ucraïna, en el tema, sobretot energètic. I energètic influeix molt amb els adobs fitosanitaris i fertilitzants. Val?
Sí.
I això és un dels despeses més grans. També va haver la pujada de salaris, també hi ha altres factors, però aquests sobretot van ser. Això no es va poder en aquell moment... En cap cas, perquè el sector primari, ni tampoc ara, veureu com la pujada reverteix i repercuteix directament al sector agrari, per exemple. A l'any 20... Parlem amb collita d'oliva, per exemple, la collita 2021, que és la de l'any abans, que ja hi havia indicadors que deien que si s'havia pujat un 40% l'oli, la mitjana que s'havia pujat al sector productor al final de l'any va ser un 10%. Aquesta va ser la mitjana. Per tant, ara, obert el 22, la puja, que d'acord veníem, la puja al consumidor, que se situa entre un 40 i un 50%, el 22 encara no havia repercutit més que un 10% a la producció de l'any abans. Per tant, ara en aquest moment no us puc dir quina és la xifra que, perquè no hi ha les mitjanes de liquidades del que ha percebut el sector primari, però en cap cas s'allunya molt de la pujada que hi ha al consumidor. L'explicació és que aquí es van carregant les despeses de costos de salaris, energètics, etc. Clar, qui va acumulant tot això? Bueno, les botigues, els centres comercials, les logístiques, tot això va imputant els seus costos. Per tant, veiem aquest increment cada vegada que es va repercutint cap dalt al consumidor. Sí. I cap baix molt lentament. Cap al sector primari molt lentament. En canvi, cap al consumidor va molt ràpid. O sigui, abans de que s'apugi el petroli ja se li ha pujat el gasoil. Però gairebé passa el mateix. Abans de que s'apugi el sector primari ja se li ha pujat el consumidor dels aliments.
Sí, sí. Bona tarda, Carles Vicente. Soc Salvador Agurés. Anirem cap a la ramaderia, ara. Certament hem passat una sequera i un canvi de temperatures. Per Nadal i Cap d'Any hem viscut les temperatures més altes de la història. A més, cada vegada es menja menys carn, perquè augmenta el nombre de persones vegetarianes i veganes. Però els preus també s'han apujat molt. Com aniran els preus aquest any 2023, Carles?
Bé, aquí sí que aquí hi ha un factor que aquí sí que ja hi és el sumatori del cost energètic més ara en aquest moment, sobretot més que Ucrània, la sequera, que és una davallada de producció, per tant, s'ha encarit l'alimentació animal. I sí que els costos, els preus, diguem, han d'anar a la puja. Però també hi ha una realitat. Al sector primari no li sortien els números, malgrat haver-se pujat la llet, en aquest cas, que és làctic, no és camp, però ve de la ramaderia, no li cobria les despeses. O sigui, estaven igual o pitjor amb aquesta pujada que està ara en aquest moment que abans de començar les pujades. Per tant, el sector ramader està patint especialment. I està patint per diverses bandes. La baixada de consum hi és, però poder no és la més important. Sí que hi ha també doncs, se denota doncs, carns més nobles, per dir-ho així, que baixa més el consum, però amb altres carns no. Però, bueno, també afecta. Sobretot és amb l'alimentació. El que sé que està patint ja ara el sector, ho està regulant els preus, és amb una baixada de la cabana. Val? Tenim, per exemple, de boví de carn, que no estem produint el que produíem. Les vaques han reduït. No estem produint el que produíem. No passa tant amb el sector de porc, però pot ser que vagi acabant passant, o altres sectors. Per tant, amb el sector oví, ja també és una novietat. També s'ha anat reduint la cabana des de fa molts anys i ara més. Per tant, aquí hauríem de tindre una mica una visió especial, sobretot amb el que és la sobirania alimentària, i que no acabem perdent, en aquest cas, la cabana productora, la cabana madura, que és important a Catalunya.
Clar, com ha dit Salvador Aragonès, estem vivint un hivern molt suau. Bueno, aquests dies ha pujat una mica el fred, però en general és molt suau. I això afecta també els cicles vitals de les plantes i els animals, que no ens hem d'oblidar, que és una part doncs, essencial del món de l'agricultura, de la ramaderia. Aquest 2023, Carles, viurem canvis en els cicles de les plantes i els animals? Hi haurà més paràsits, per exemple? Això ens afecta a nosaltres, als consumidors, al final?
Sí. Sí, sí. Això ens afecta als productors i de retruc afectarà als consumidors. Hi ha unes pèrdues de producció, com hem tingut. La pèrdua de producció amb l'oliva, pues, segurament la podríem atribuir a un augment de temperatura que vam tindre al maig i aquella floració que ja va ser defectuosa en aquell moment. A més, la sequera, no? La no pluja. Per tant, tenim molt de sector encara de secar. El cereal ha passat el mateix. Primer va atacar el fred i després va ser la sequera. Per tant, molt mala producció. Això ho podem tornar a veure, i així la fruita seca, bueno, ha hagut aquí l'afegit del fred. Això ho podem tornar a veure. Bueno, pues, sembla que episodis més severs i fora de temporada pues, és el que ens estan dient les prediccions que poden acabar passant. Per tant, això afecta el sector primari perquè el desestabilitza, per tant, no collir és molt dolent, no arribes a cobrir ni amb assegurances ni amb ajuts que poden ser pocs, no arribes a cobrir les teves necessitats, però claro. Tens de problemes, i al consumidor se li preveu doncs, segurament que això afecti amb un encariment.
Sí. Carles Vicente, com veus la PAC? La Política Agrària Comú aprovada per al període 2023-27, i que es defineix com a més justa, més ecològica i més basada en els resultats. Al mateix temps, promet prestar més gran suport, específicament, a les explotacions petites, que això és molt comú en Catalunya, no? Les explotacions no són grans. Com ens afecta tot això?
Amb la PAC, sí. La PAC ens afecta des de fa molts anys. Ens afecta més el sector primari perquè des de les administracions no han sigut jo diré, prou valentes d'afrontar una realitat. Aquí hi havia molts de perceptors, encara hi ha ara, molts de perceptors que no són, no són productors professionals, val? I perceben ajuts de la PAC. Per tant, nosaltres sempre hem dit que hi havia l'oportunitat de fer-ho, altres estats ho han fet, aquí l'estat espanyol no ho ha volgut fer mai, que havia de ser excloure el qui no és... La definició d'agricultor actiu aquí era la que més s'assembla a l'agricultor professional. Uh-huh. D'aquí, esbiaixadament, han fet sempre continuar que tothom pogués anar cobrant. Ara, aquesta reforma en exclou uns quants, però no tots. Per tant, les retallades, que les patirem i les estem ja patint, ja les han patit, ja hi va haver una conversió abans d'acabar l'última reforma que ens va fer una reducció d'un 20%, i ara patirem, depenent del sector, un altre 20%. Per tant, aquesta reducció d'un 40% és la realitat que tenim de reducció d'ajuts de la PAC. Ara bé, han canviat. Sí, han canviat. Han canviat i ara pues, bueno, Europa aprofita pues, la sensibilitat, jo crec, de la ciutadania i acaba ficant pues, una PAC sostenible, no? Més justa, sostenible. Però al final no hem sigut capaços d'excloure els que no són professionals i acabem exigint, en aquest cas, als agricultors pues, que facin un canvi cultural a l'hora de produir. Uh-huh. Pot passar dues coses. Una, que et costi més diners produir i que baixis la producció, perquè aquí hi ha un altre factor. Per complir amb aquesta sostenibilitat hi ha una caiguda de productes fitosanitaris per lluitar contra les plagues i malalties, que al Mediterrani en tenim moltes més que la resta d'Europa, uh-huh. i que el món no li afecta el que decideixi Europa, per tant, som nosaltres que ens autoimposem una reducció, en aquest cas, de productes fitosanitaris, que no tots tenen que ser nocius en el medi ni moment, val? Però així ho reconeixem, i aquesta caiguda ens provocarà unes pèrdues de producció importants. Per tant, costos de producció més elevats, pèrdues de producció, que provocarà doncs, bueno, que el sector primari tingui més dificultats dels que ja té. I una part que s'ha desconnectat en aquest cas, que ja fa dies que està desconnectada de l'ajuda i de la producció i està lligada a les hectàrees, que encara continuen cobrant gent que no haurien d'estar cobrant i ens exigiran de fer coses que ens costaran més diners, i potser perdre la producció, per tant, la PAC no és bona.
O sigui, ho pintes una mica negre, això, eh?
Clar, està la cosa complicada, eh? Evidentment. Escolta, de l'agricultura i la ramaderia en podríem parlar hores, evidentment, perquè és un tema molt ampli i imprescindible també per viure, però aquí a la ràdio tenim el temps limitat i se'ns escapa. Carles, ho hem de deixar aquí, però tornarem una altra vegada, si tu vols, d'acord?
Vulgueu i necessiteu.
Moltes gràcies, Josep Carles Vicente, responsable d'organització d'Unió de Pallesos. Gràcies per estar amb nosaltres aquí en Economia en Valors. Una salutació.
Gràcies, Carles.
Vinga, nosaltres que fem una pausa molt breu per escoltar la Falca de la Caixa i tornem amb notícies.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Salvador, a veure, quines notícies tenim per avui?
Bueno, anem a veure.
A veure.
D'entrada, avui fresc. És fresc. Que ha estat Macron aquí a Barcelona.
Ja, és cert.
Macron i Pedro Sánchez per signar un tractat, diríem, d'amistat.
Amistat, eh?
Molt o sigui que, bueno, igual que ho tenen França i Alemanya. És bo que la cimera es faci a Barcelona, Rafa.
Sí, és bo.
Perquè doncs feia anys que no veia cap d'estat a Catalunya. I, en fi, hi ha hagut protestes. però eren de 6.500 persones.
Bueno,
només,
això, segons, això segons la policia. segons els organitzadors eren 30.000, o sigui que vés a saber.
Que les ha capitalitzat l'expresident Puigdemont.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Hi han hagut crits a favor de Puigdemont, president, deien.
I a
Junqueras l'han xulat.
Ho hem explicat tot al principi del nostre informatiu informal, i ara ho refresquem aquí en Economia en Valors. Fora de la cimera, Salvador, sembla que sí, perquè ara entren grans japonesos a invertir en el nostre territori, com ara Hitachi.
Sí, malgrat la majoria d'analistes parli de l'arribada d'una recessió a Europa, aquí, no obstant, tenim bones notícies. El gigant japonès Hitachi, mitjançant la seva filial Global Logic, invertirà a Espanya un grapat de milions d'euros per la fabricació de productes i plataformes digitals.
I si no tinc mal entès, crearà gairebé 3.000 llocs de treball repartits entre Madrid, Tarragona, València i Màlaga.
Sí, i a la fi, i a tal fi, el president del govern, Pedro Sánchez, s'entrevista aquesta setmana, el dilluns, amb el conseller delegat de Global Logic, Nitesh Banga.
Quina agenda, tu, Pedro Sánchez.
El qual va declarar que vol posar bones arrels a Espanya per part... El japonès va dir que vol posar bones arrels a Espanya perquè sí. És un país que s'ha decidit públicament per la transformació digital i, a més, vol aprofitar el talent excepcional que hi ha a Espanya.
Bueno,
això ho dirà, molt bé, això,
Ho dirà per nosaltres, per aquí, per tu i per mi, o per la Paula.
Bueno, home, nosaltres també hi entrem, no?
I tant, tenim molt talent.
O sigui, aquesta formem part del club.
Sí. Això és un tanto, a favor, Salvador, és
segur,
un tanto.
Segur,
és un tanto
segur.
A favor. Vinga, dos més coses, ara comencen...
Te recordes que hi va haver una època que l'Echeverria, quan va vindre Nissan aquí, diu...
Sí? Deia... Echeverría, el de l'Atleti de Bilbao?
No, Echeverría és el del Nissan, president de Nissan.
Pensava que era un jugador de l'Atlètic.
I llavors ell, l'eslògan era... Llegan los japoneses.
Es una mica como que vienen las suecas, ¿no? Que vienen las suecas, versión japonesos. Bueno, ahora comencen les dues fires més tecnològiques a Barcelona. La ICE, que és la fira de l'audiovisual més important del món, i sobretot el Mobile World Congress, que és la fira més important del món de mòbils.
Sí, sí, Rafa. I com cada any s'han declarat en vaga els taxistes metropolitans contra... els VTCs,
no anirem,
que són els Cabify, Uber, Bolt, etc., que en són la competència. Una causa n'és un decret també de la Generalitat que obliga els cotxes que tinguin unes determinades dimensions.
Clar.
És a dir, que tinguin una longitud de 4,9 metres i sigui quin sigui els cotxes pràcticament de luxe.
Ah.
El tema és complex perquè l'Institut Metropolità del Taxi i Met és el que ha de dir quins cotxes compleixen la nova normativa i els permisos per operar del VTC. De fet, els taxis també volen que les administracions frenin el lliure mercat del taxi.
Clar.
O sigui, que els VTCs vagin desapareixent o almenys molt actuïn d'una manera molt reduïda, no?
A més...
Ara, també protestaven els dels cotxes de luxe. Per què? Perquè si tu amplies la gamma de model de taxis, etc., doncs llavors els hi fas la competència.
Clar.
Llavors ells ja no són tant de luxe com ho són ara.
Si n'hi ha més de luxe, ells no són tant de luxe, no? És això.
Sí.
Que sàpiga, Salvador... que Tito Álvarez, el cap dels taxistes, ha esmorzat aquí al
bar. Està aquí ara, aquí al costat?
No, aquí no, ara, aquest matí ha vingut a esmorzar perquè se li ha vist i la gent l'ha reconegut perquè és una persona molt coneguda. Economia submergida, Salvador.
Com?
Economia submergida.
Ah, sí.
Parlem de l'economia submergida. Si passes la pàgina del guió, trobaràs economia submergida, Salvador.
Sí. No, sí, segur que...
Segur que està.
No, i...
Veus, economia submergida...
I l'economia submergida està en 365.000 treballadors.
Déu-n'hi-do.
Bueno, que és la diferència entre la població activa i els afiliats a la Seguretat Social.
Clar.
Això és molt poc. Si comparem amb l'any anterior, a la pandèmia, és a dir, el 2019, s'ha reduït en 200.000 treballadors l'economia submergida. O sigui, que va baixant l'economia submergida, Rafa. I el que fa que Hisenda recapti més impostos i la Seguretat Social tingui més ingressos.
Doncs queda dit. I anem al turisme, per finiquitar la secció. Estem a principis de l'any 2023. A veure com ha anat el turisme l'any 2022, Salvador.
Sí, segons la patronal Excelstur, El 60% de la recuperació econòmica a Espanya és degut a la bona marxa del turisme, que en el 2022 ha superat el 2019,
que vienen les
l'any anterior a la pandèmia. De totes maneres, la bona marxa de l'any 2022 no ha traslladat bons resultats a les millors resultats a les empreses degut al fort increment del preu de l'energia. Uh-huh. I per això els empresaris turístics demanen a la nova secretària d'Estat de Turisme, Rosana Murillo, que reguli la descontrolada conversió de pisos en allotjaments turístics i també una revisió en el departament de les ajudes, perquè això de les ajudes va com va, saps?
Això va com va. I el que va com va i va molt bé és aquesta secció. Fins aquí, Economia en Valors, en Salvador Aragonès. Gràcies, Salvador.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes... No, és que estava mirant aquí una
cosa. No, tranquil. Nosaltres hem de recollir, Salvador. Gràcies, sí. Salvador, recollim.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ai, quin programa, quina ràdio nocturna. És que pot passar pot passar i passa qualsevol cosa. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que podria ser hispano-francès, Fernando Capdeville, a la producció, Carla Huigas i Júlia Julve a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de María José Mendoza i la clau de tot plegat. Massinger Z, Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. Puños fuera, planeador abajo. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, si tot va bé avui, despropòsit amb Pol Marçà. I pels que del directe, que haveu de passar una bona nit i visca el Barça. El Barça està guanyant, Salvador. Sí, espera, que t'obrim el micro, perquè si no...
Però...
Ara. Està guanyant.
Sí.
Guanya 1-0, ha marcat Rafinha.
Bueno, això fa que dormim tranquils avui. No?
Bueno, queda la segona part, però és un bon pas. És un bon pas. I molt interessant el Villarreal-Real Madrid. Molt a favor del Villarreal aquesta nit, eh?
Sí, total.
Totalment, que elimini el Madrid, perfecte.
Comença ara a les 9, no?
A les 9. Ara, quan acabem nosaltres, està pendent l'àrbitre per acabar camins. Xulem aquí l'inici del partit a l'estadi de la Ceràmica de Villarreal. Nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà amb el darrer programa del directe de la setmana. Per tant, ho tornarem a fer. Què farem, Salvador?
Camins.
Farem camins. Cuideu-vos.